Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Com estem? Passen 6 minuts i mig de les 12 del migdia. Comencem el passeu sense trucar. És dilluns. Per nosaltres comença la setmana ara, eh? Pel programa. Què? Tenim ja això, nen?
Bueno.
Et veig molt com atrafegat. Què passa?
Molts papers. Molta...
I doncs? Gràcies, perdràs els papers.
Escolta, de veritat, és una cosa tremenda, eh?
Noi.
Bueno, escolta... Què tal? Tot bé el cap de setmana?
Bé, el cap de setmana, tranquil·let.
Estàs una mica emprenyada i disgustada, eh, Candela?
No,
jo ho sé.
No.
Els castells et van disgustar,
no, eh? No, home, mira, ha guanyat el millor, no?
Bueno,
la millor colla, escolta, una vegada més.
Sí, sí.
12 o 13 edicions.
Castellers de Vilafranca.
Això mateix. Ara, l'espectacle dels castells és impressionant.
És brutal.
És brutal, eh?
És brutal. Sí. A més, el vam poder seguir a través de Pirineus Televisió.
Això, de la xarxa.
Un gran encert per part de...
Felicitats, eh?
Sí, per part del... Bueno...
De qui se n'hagi encarregat de donar-los, perquè fa 2 anys no els vam poder veure.
Sí, no, però aquest any sí.
Ah, no,
i la veritat és que una retransmissió excel·lent i, a més, conduïda per un professional que, a més, és col·laborador habitual d'aquí del programa, el Carles Cortés, juntament amb tot un equip, ja no solsament...
De... Molta gent.
Però, bueno, allà
molta gent, molta
no sé
gent.
Si hi havia més gent fent la retransmissió que fent castells.
No,
una cosa tremenda.
Fent castells,
sí,
sens
sí,
dubte,
sí.
Eh?
Bueno, van guanyar els castellers de Vilafranca,
sí.
Que ja sumen 13 victòries, eh?
Ja t'ho deia. Castells de gamma altíssima.
Sí, sí,
castells
sí, sí.
De 10, eh?
Bé,
molt bé, doncs.
Segon lloc per la colla vella dels Xiquets de Valls.
Mhm.
Després també el tercer pels Xiquets de Tarragona, no? La colla dels Xiquets de Tarragona.
Sí.
I després la colla...
La colla jove dels Xiquets. La jove, no?
La jove.
Perquè n'hi ha 3 a Tarragona,
sí,
eh?
Sí, també. Sí, sí. Bueno, però tot un espectacle, més de 10.000 persones, un ambient impressionant, 7 hores de retransmissió i de festival o de concurs, digue-li com vulguis, i bé, un tema que cada vegada doncs, va a més, sens dubte, eh? Sens dubte.
S'ha sabut ja en qui ha recaigut el Premi Nobel de Medicina.
Ah, sí, sí, sí. Sí.
Ens ho explica el Josep Corbella. A La Vanguardia, el descobriment dels microARN que regulen la producció de proteïnes a les cèl·lules ha estat guardonat amb el Premi Nobel de Medicina d'aquest any. Són 2 premiats, 2 nord-americans, Victor Ambros, de la Universitat de Massachusetts, i Gary Rufkun, de l'Escola de Medicina de Harvard.
Les felicitats, sí, perquè al llarg de tota aquesta setmana... Sí. Es aniran coneixent els guardonats amb el premi Nobel.
Exacte.
Bé, una altra cosa que també volem comentar-vos és que s'ha mort el germà petit de Madonna.
Carai.
Sí, 63 anys.
Carai.
Sí, 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 sí. Després de que res, que no fa ni un any que va morir el seu germà gran, doncs ara li ha tocat el cas, en aquest cas, doncs el petit... De Madonna, que, com dic, ha mort amb 63 anys. I també una altra qüestió és que el Keanu Reeves, el famós Keanu Reeves, el Matrix, entre d'altres, però bueno,
sí, sí,
el té
sí.
Tot present
Matrix,
pel Matrix.
La cuchara.
Sí, sí,
per
sí.
Per Nola. Millorat.
Ah, sí, està és veritat fumut. Que el tenim fumut després del Sabiens.
No
ho
sé.
No ho sé.
Sí, és donat
hauria treballar molt. Bé, doncs el Keanu Reeves debuta com a pilot de cotxes de carreres.
Oh, caram. Mira.
Sí, bueno, això ja és algo que amb alguns actors s'hi ha donat, perquè ara mateix recordo 2 casos. Un, el de Steve McQueen, i un altre, el de Paul Newman, que també s'hi doncs, van dedicar. Es veu que bueno, aquesta passió pels cotxes, que ja també moltes vegades demostren les mateixes pel·lícules, les mateixes interpretacions, després ho volen portar a la vida real, real, i, doncs, home, agafar un cotxe i córrer carreres, eh? I també avui estava mirant a veure quina és la pel·lícula que sempre us diem que fan a dies de cine clàssico. Doncs mira, una molt bona pel·lícula que és La estranya pareja.
Oh, no, però si ho van fer fa poc.
Sí, doncs...
No, però no per dies...
Perdó. La estranya passajera. No, l'estranya pareja. No, l'estranya passajera, que és una pel·lícula de l'any 42 dirigida per Irwin Rapper i interpretada per Bette Davis.
Oh, caram.
Es veu que tenia també aquells ulls tan macos que la Kim Carnes li va fer una cançoneta. I tant. Bueno, doncs aquesta és la pel·lícula avui a les 10, a la 2, en dies de cine clàssico. No l'he vista. Bé, avui, senyores i senyors...
Veus com li cauen els papers?
És que m'ha caigut el paper.
Veus?
Si em cau el paper, l'haig de recollir. Bé, avui és dilluns, 7 d'octubre. Ens queden, mirin, ja 86 dies per acabar l'any. Lo tonto. El programa que estem fent és el 2635. I aquesta és la frase que hem escollit avui i que fa relació al que és la tolerància, que a vegades la gent és bastant intolerant en molts moments.
En algunes coses no s'ha de ser tolerant,
No, en unes coses s'ha de ser tolerant i en unes altres no tant. Però vaja, aquesta és aquesta frase que va dir en el seu moment John Fitzgerald Kennedy, que doncs, va néixer el 1917 i ens va deixar, perquè així ho va voler un bèstia, el 1963.
Si no podem posar fi a les nostres diferències, hem de contribuir a que el món sigui un lloc apte per a aquestes diferències.
Vale. Bueno, doncs que prenguin bona nota, sobretot els intolerants. Avui el sol ha sortit a les 7:59. Marxarà a les 7 de la tarda, 26 minuts. Tenim 11 hores, 27 minuts de llum. El punt més alt, a la 1:42 minuts. Temperatura bona, temperatura bona, 20 graus.
Sí, la veritat és que sí.
Força bé. La lluna nova, amb un 15% de visibilitat. I la dita d'avui és aquesta.
I que fa referència, evidentment, per cert, que vaig menjar castanyes.
Ah, molt bé.
Sí, jo els vaig trobar d'oferta, perquè, clar, perquè hi ha llocs que valen més de 9 euros al quilo.
Ja, Déu-n'hi-do.
Jo me'n vaig fer més de 5 euros, però vaja,
bueno,
no estaven malament. No són allò encara molt, molt dolces, però no estaven malament, D'octubre, la pell d'ovella, abriga't amb ella. Una pell d'ovella.
Molt bé.
Una samarra.
Sí, allò que porten els pastors, no? Els pastoretes.
Bueno, es porta molt, també.
Es porta molt, sí que és veritat. Bé, avui és la...
No, Mare de Déu del Roser.
La Mare de Déu del Roser.
Sí, senyor.
Sí. Espanya, la Verge del Roser, és la patrona de la Unitat Militar d'Emergències, la famosa UME, allà. Una unitat clau amb assistència quan es produeixen, doncs, catàstrofes, emergències, etc. No? Doncs la Mare de Déu del Roser és la seva patrona. A banda d'això, també avui és Santa Justina.
I Santa Julita.
I Sant August.
I Sant Marc.
I Sant Baco. El del vi, no?
Home, perquè era un déu.
Era un déu. Romans. I atenció a aquesta santa que em fa molta gràcia, perquè és Santa Osita.
Osita. Osita, no, no.
Bueno, doncs, com sempre diem, des de Ràdio Valira Cadena Pirinaica, felicitats a tots, a totes les rosaris, rosarios, que...
Rosers.
Rosers, que ho passin força bé avui. A banda d'això, avui és el Dia Mundial del Hàbitat.
De l'Hàbitat, també Mundial de l'Arquitectura.
Dia Mundial del Cotó, que no enganya.
la Jornada Mundial pel Treball Decent.
També és la la jornada i el Dia Internacional dels dels pobres llogaters.
Ai, senyor. Ai, Dia Internacional de la Neuràlgia Trigeminal.
Sí. També és el Dia Internacional de la Biblioteca Escolar.
I Mundial, també el Dia dels Calbs.
Sí. També, també. Bueno.
Clar. I avui una trista efemèride.
Doncs
tristíssima.
Sí.
Set d'octubre 2023. Hamas llença un atac massiu des de la Franja de Gaza, infiltrant-se en el sud d'Israel, disparant coets i agafant un bon nombre de rehens. Aquest atac va provocar una forta resposta militar per part d'Israel, amb bombardejos, incursions a Gaza, un conflicte que continua sent un dels punts de més tensió en el panorama internacional actual, i ara que també hi ha altres països...
Home, implicats.
Líbia, l'Iran, sí. I qui està al capdavant, doncs, d'Israel, que no abaixa la guàrdia, mai
no.
Millor dit, i que no...
El senyor Netanyahu, no hi ha manera de que... L'altre dia veia un documental al voltant d'aquesta figura, i déu-n'hi-do, déu-n'hi-do lo d'aquest personatge, que és un... Bueno, vaig acabar pensant, veient el reportatge, els seus antecedents, etc, vaig acabar pensant que és un autèntic malalt, però malalt de la guerra. Mm. Està malalt, aquest home, però vaja. I d'això avui fa un any, I
fa
continuem
any.
Igual, i
pitjor.
Continuem pitjor, pitjor, millor dit, pitjor. Continuem pitjor, amb una quantitat de morts increïbles.
Hi ha arreu del món, hi ha, entre cometes, celebracions, manifestacions, doncs d'una banda i l'altra.
Doncs sí. Doncs
tant d'Israel, de la banda d'Israel, com la banda de la Franja, de... Ja veurem. Esperem que no hi hagi cap problema.
Bueno, esperem. Bé, també recordarem, parlant d'un altre tema que no té res a veure, que el 7 d'octubre del 78 va ser un dia clau pels drets reproductius, ja que es va legalitzar i també comercialitzar la píndola anticonceptiva.
Mm-hmm. El 78, eh?
El 78, efectivament. Un avenç important, doncs, per tots els drets de les dones. Això, recordem, 7 d'octubre, dia com avui, de l'any 1978.
I avui compleix 72 anys Vladimir Putin.
L'altre.
Polític rus.
L'altre, sí. Sí. Bueno, xiscles que podrien fer per molts dels que estan avui en dia, doncs, governant els seus respectius països, no? Comences a fer la llista,
Sí, sí, sí.
A més, ja comença a ser ja una llista interminable d'autèntics descerebrats que estan governant els seus països respectius, no? Un d'ells, Vladimir Putin.
També... I d'altres que volen fer-ho amb el Trump, eh?
Ja.
Que també ja es comença... Es comença a pensar... I això ho reflexen alguns diaris allà als Estats Units de també que no carbura massa bé ja al cap de Trump,
sí.
Perquè amb les bajanades que arriba a dir...
Bueno, ell cada vegada cobra la boca...
Però pitjor.
Puja el pa.
Cada vegada pitjor.
Sí, cada vegada pitjor. També Julio Alberto Moreno, futbolista espanyol, que va néixer al 58, i també fa anys un xicot, Teo Cardalda, músic espanyol, aquest va estar integrat en un grup d'aquells de rock dur, no? Que era Golpes Bajos.
Home, rock dur.
Bueno, aviam...
Aquests que escoltem.
Sí, bueno...
Malos tiempos para la lírica, eh?
Sí, però vaja, com després es va dedicar amb Còmplices, amb un altre tipus de cançó, doncs, home, cridava una mica l'atenció, no? Però el Teo Cardalda avui, fa anys va néixer el 1968. Y así toda esperanza me devuelve.
Malos tiempos para la lírica. I ens deixava un escriptor ben conegut, Edgar Allan Poe, el 1849, eh?
Sí, i també ens deixava el 1959 un tenor d'aquells importants que també va fer cinema, Mario Lanza.
Sí.
Doncs sí, sí, el Mario Lanza. I també recordarem la mort d'un gran periodista espanyol, gran periodista, home, Pepe Oneto, José Oneto,
sí.
Que ens deixava un dia com avui de l'any 2019, tampoc fa tant, però vaja, el record també per aquest, un dels grans periodistes i un dels homes que va viure i va explicar la transició espanyola, no? Uh-huh. Després de la mort de Franco.
Anem a donar un cop d'ull a la premsa. Començarem amb aquest cas digital, l'Altaveu. Ens diuen que 11 detinguts en cascada en la segona part d'una enxampada de cocaïna al gener al Tarter.
Mm-hmm.
També la venda de vehicles cau un 10% en els tres primers trimestres del 2024.
Mm-hmm.
Que les empreses necessitaran una xifra de temporers per l'hivern similar a la de fa dos anys.
Mm-hmm.
També aquest avís groc per tempestes i vent, i que l'Estat gasta 3.700 euros per cada ciutadà en protecció social l'any. Et sembla?
Bueno.
Poc? Molt? 3.700 euros? La despesa del 23 va ser de gairebé 295 milions d'euros amb increments de les prestacions per la gent gran de 22,7 milions d'euros i d'habitatges socials en 11,25.
Bueno. Molt bé. El diari d'Andorra parla de que el govern pagarà el nou hospital amb 60 milions d'Andorra Telecom. Veu que mirat els números...
Trec d'aquí, poso allà...
Poso aquí, sí, clar, sí, sí,
sí, sí, sí. Sí,
és
sí,
així. És
però...
així, sí, sí. És bueno, així. El cos contempla l'edificació de l'ampliació que s'aixecarà a la parcel·la on s'havia de fer la unitat de radioteràpia i els equipaments necessaris. La prevenció és que els treballs de construcció comencin abans de que s'acabi la legislatura.
Uh-huh.
Val? Per altra banda, hi ha hagut festival de contradans.
Sí, a la Massana.
A la Massana, sí.
Sí.
Doncs res, el contradans que es consolida, i veiem una fotografia amb les nenes aquestes... Bueno, no, nois i noies, donostiarres, que es diuen Aukeran Danza, que van cloure ahir els espectacles d'aquesta quarta edició del Contradans, el Festival de les Valls del Nord, que doncs, ha complert les seves expectatives que tenia l'organització, i on han pres part 10 companyies de dansaires i 16 artesans.
Molt bé.
O sigui que, felicitats al festival aquest...
Contradans.
Contradans. També que, pel que fa a les finances públiques, els comuns van tancar el 2023 amb ingressos i despeses rècord. Ja després, com avui és dilluns, i tenim la tertúlia de les pilotes, ja en parlarem, que l'Andorra, doncs, segueix, Andorra de futbol, segueix amb ratxa positiva.
Sí, sí, sí.
I va guanyar per 2-0, que força bé. I a Pirineu Viu no es planteja, en principi, els talls de carretera. La plataforma anuncia avui les primeres accions per l'accés a l'habitatge. I també ingressat a l'UCI un ciclista, sí, noia, accidentat al bike park de Pal. Això és, diguem-ne, el més destacat pel que fa als titulars del diari d'Andorra.
Anem amb el digital. L'Andorra es van destinar 11,25 milions d'euros a habitatges socials l'any passat, el 2023. També aquest accident que hi va haver ahir al vespre a la C14 a Coll de Nargó, on s'hi va veure implicat un vehicle andorrà que va col·lidir lateralment, També, si el motorista o passatger no porten guants, La multa és de 120 euros.
Molt bé, s'ha d'anar ben equipat.
Exacte.
Sí, sí, s'ha d'anar ben equipat, totalment d'acord.
I mira, l'any que ve, Albert II de Mònaco visitarà Andorra.
Ah, caramba!
Ah, carai!
Ah, carai!
Sí, sí, sí.
Mira, ell sol o vindrà amb la dona?
Això ja no ho sé.
No ho sabem. Bé.
I els nens?
I els nens?
Podrien venir.
Sí, sí, home.
O serien la mar de bé.
Total, és un, és un passeig d'aquí a Mònaco.
Oh, i tant.
En un moment, pim-pam, t'hi plantes. Molt bé, alguna cosa més, senyora Candela, Colls?
Doncs no.
No? Val, el bon dia, hi ha una entrevista, concretament, de la senyora Montserrat Ronchera, que és la presidenta de l'Institut Andorrà de les Dones, i el titular que destaca el bon dia d'aquesta entrevista, que diu «És difícil d'acceptar, però les dones estem més subjectes a discriminacions». Això és el que diu la senyora Ronchera. Per altra banda, també hi haurà un curset sobre perspectiva de gènere per consellers generals i també per assessors. També el Comú d'Andorra la Vella, que estima amb 230 pisos buits a la parròquia. Andorra la Vella, 230 pisos buits a la parròquia. Això és una estimació, perquè jo penso que n'hi ha més.
Ah, no ho sé, noi.
Sí, no, perquè allò passejant-te veus molta... molt pis tancat, no?
Que... Tu què saps?
Home, ho veus passejant.
Home, i què? Pot ser que baixin les persianes els veïns que hi viuen, oi?
Home, però generalment si hi vius és més... No sé, és difícil que baixin les persianes i que
si
estigui
fa sol,
tot...
Ah, per estalviar energia...
No crec, vaja. Bueno, també... d'aquesta victòria de 2-0 del Futbol Club Andorra a l'Irun. I ja està.
Ja està.
Aquestes són les coses més destacades que avui ens porta el bon dia.
Comentàvem abans amb el Riqui que, a veure, tant el futbol com el bàsquet, que va jugar dissabte, doncs van guanyar. I van guanyar a Baskonia. I ara en parlarem amb el Marc Matute. Hola, Marc, com estàs?
Hola, com esteu? Molt bé, la veritat, i molt content de l'última jornada de l'Andorra.
Home, sí, perquè, a més, era el primer partit d'aquesta temporada del Baskonia al seu camp.
Sí.
Sí. Va començar molt bé el Baskonia a Eurolliga guanyant el seu camp, però a ACB no van bé, van últims de la competició.
És el que dèiem divendres, potser estaven cansats, pobra gent, d'haver jugat a Europa, no?
Veus?
Sí. I, bueno, i les rotacions del Pablo Laso van ser una mica així també... Per fer que els jugadors poguessin descansar, els que van tindre molts minuts a Eurolliga, i també potser això va ser un punt que va afectar molt al Baskonia.
Bueno, va perdre el Baskonia 91-95, i això, doncs, home, és un cop de moral important pel Morabanc Andorra.
Home, des del 2020 que no es guanyava al West Arena.
Quan?
Carai.
4 anys, eh?
4 anys.
Tu, escolta, déu-n'hi-do. Molt bé.
Ja fa temps.
Bueno, doncs a veure si continua la ratxa i l'Andorra doncs va prenent bones posicions, diguem-ne, a la Lliga de l'ACB. Bé, també vam tenir un València Bàsquet, Joventut de Badalona, amb 84-60 a favor del València.
Un partit on el València va estar dominant durant tots els quarts.
Sí.
El Joventut no va tindre un bon dia, venia de fer molt bons partits tant com a Europa com al partit de la primera jornada de la Lliga Endesa, però no es va trobar còmode, i bueno, el València, que va treure de galons com Jan Montero i altres jugadors que van tirar l'equip endavant i bueno, van guanyar fàcil a casa.
Ja. Factor pista també és important. No sempre, no sempre. Més partits. També hi va haver un gran partit. Estaven molt contents la gent de Lleida. Jugaven
a
casa.
Sí, sí.
Van acabar
maquillant el partit, perquè el Lleida anava perdent durant tot el partit, a més amb un poc encert. No sé si van arribar a un 15% de tirs de 3, o sigui, no van anar molt encertats. A la pretemporada, bueno, van acabar la pretemporada amb un 31% de tirs de 3, i, bueno, no van estar molt encertats, però al final dels 4 últims minuts van remuntar un parcial, bueno, van fer un parcial de 16-0 i es van col·locar a 3-5 punts contra el Barça i quasi s'emporten el partit.
Sí, sí, bueno, va guanyar el Barça 78-74, però bueno, la cosa bastant ajustadeta. I a mi una de les coses que més em va agradar veient els reportatges i tal era l'ambient tan espectacular
a Lleida,
que
home, clar.
Es va viure a Lleida, bueno, eh?
El pavelló de Barris Nord ja està fet per això, està fet per aquest ambient, es va fer fa molts anys. I, bueno, el Barça, que el que a mi em va agradar molt veure del Barça és les rotacions de Peñarroya. Va fer molt més rotacions, va deixar descansar els altres jugadors i va fer que poguessin rotar els jugadors que no juguen normalment a Eurolliga i poguessin jugar més a Lliga Endesa, com Joel Parra i d'altres.
Molt bé. També vam tenir un altre partit que enfrontava doncs, a dos equips catalans. Un era el Bàsquet Girona i l'altre era el Baxi Manresa, 84 a favor del Girona, 80 pel Baxi Manresa. Com ho vas veure, això?
Bueno, una victòria que a mi em va sorprendre una mica, després de veure el Manresa com estava jugant a Champions League i està jugant a... Bueno, va jugar el seu primer partit.
Sí.
Em va sorprendre. Ah, bueno, també del Girona el primer partit a casa, però el Girona només havia guanyat un partit en tota la pretemporada, que a més va ser el Barça a Xina, i a més els va lesionar el segon base, que és Juan i Marcos, a les primeres jugades. I jo no veia que el Girona fos un bueno, ho tingués molt, molt clara, però l'aparició de James Nagy també, que va ser el seu primer partit, el jugador seguit pel Barça, el pivot, va fer una carta, la seva carta de presentació va ser molt bona i també va ser una de les peces principals perquè el Girona s'emportés el partit.
Bé, doncs, algun altre partit per repassar?
Sí, home, podem parlar-ne del Real Madrid, que va guanyar 101-95 al Casademont Saragossa.
Sí.
Un Saragossa que va sorprendre molt. O sigui, bueno, l'entrenador ja ho va dir, que li va agradar molt l'actitud que van tindre els jugadors, però que, bueno, que encara s'ha de millorar, però que és un resultat molt digne contra un Real Madrid a casa.
Ara, Marc, com tenim la classificació?
La classificació exactament no et sabria dir, però sé que, bueno, l'Andorra ha estat 12, si no recordo malament.
Sí.
Està 12 o 13, davant tenim el Girona, que després d'aquesta victòria... Clar, nosaltres, l'Andorra, de tots els equips que estan amb una victòria i una derrota, l'Andorra queda últim, pel bàsquet a Berais del primer partit contra el Gran Canària, que perdem de 20. Llavors això no ens beneficia gens a nosaltres. Després de... Bueno, clar, després fem un 95 punts al Baskonia, que això sí que és bo per quan els tres equips s'hagin d'enfrentar a equips com Baskonia per la Berais, però nosaltres no ens beneficiem en cap situació perquè cap dels altres equips ha perdut de més de 10 punts.
Molt bé. Aquesta setmana com la tenim a nivell bàsquet?
Aquesta setmana bàsquet comença, bueno, ja comença demà, sí, amb Eurocup, jugué València, no sé si és demà o demà passat, i dimecres ja tenim Eurolliga, de dimecres a divendres Eurolliga.
Mare meva.
On el Barça jugué dijous i el Madrid també.
També. Ostres, sí, és un no parar i després continua la Lliga i ja hi fot li gasto,
no? Exacte, i el partit recomanat d'aquesta setmana és el Real Madrid Partizan, que juga al Wizzing Center, i és un partit que te promet molt.
Molt bé.
Unicaja va al capdavant, eh?
Ah,
Unicaja. Barça, Gran Canària, La Laguna, València, Bilbao, Real Madrid, Casademont, Baxi Manresa i Nafent. Bueno. Una cosa, van perdre les noies dels Cedis del Cadí, no?
Ah, sí, sí.
Perdoneu, no us acabo d'escoltar.
No, de no, dic que van perdre el Cadí femení, va perdre.
Sí. El Cadí de la seu va perdre, sí, correcte.
Sí. Quina llàstima.
Bueno.
Una llàstima perquè, a més, és el primer partit.
Per això...
Però, bueno, el Cadí farà bona temporada.
Esperem.
Perquè no té mal equip.
Esperem.
I sempre dona la cara al Cadí.
Molt bé, molt bé.
Molt bé, Marc.
Doncs res, aquest cap de setmana ja tornarem a parlar amb el Marc el divendres i hi haurà partit a la Bombonera.
Ah, això mateix.
Partit a la Bombonera i un partit que en principi hauria de ser assequible per l'Andorra.
Amb qui?
No, bueno, Lima Coruña.
Amb Coruña.
Lima Coruña ve de guanyar el Madrid el primer partit i de donar la cara al segon partit, de perdre d'una diferència de menys de 6 punts, però en principi l'Andorra, després de com va jugar contra el Baskonia, tindria que guanyar assequiblement al Coruña.
Doncs a veure, ja en parlarem.
Aquest cap de setmana tots a la Bombonera.
Agafa la Bombonera.
Todos a la Bombonera. Vinga.
Moltes gràcies, una abraçada molt forta.
Que vagi molt bé.
Adéu, Marc, fins divendres.
Adéu.
Passeu sense trucar. We'll be right back.
amb Candela Colls i Ricky Romero.
Tens la nòmina o pensió a Morabanc?
Oh, yeah!
Doncs estàs de sort! Fins al 29 de novembre, regalem un iPhone 15 cada dia. De dilluns a divendres, cada dia, durant els períodes de promoció, participen al sorteig d'un iPhone 15, només per tenir la nòmina o pensió a Morabanc. Yeah. Si encara no l'has domiciliat, fes-ho ara. T'emportaràs fins a 300 euros i participaràs en el sorteig de premis extraordinaris. Consulta'm les condicions a morabanc.ad. Morabanc, tens un banc.
A prop de... A Andorra 2000 Carrer Fort t'ajudem a estalviar tot l'any. Aquesta setmana la xarcuteria, peça de pernil serrà bon jamón d'un quilo aproximadament, ara amb un 22% de descompte, per només 13,50 € el quilo. Llom curat Gran Reserva Espanya, ara amb un 25% de descompte, per només 14,50 € el quilo. I pernil cuit Bon Natur Or Argal, ara amb un 32% de descompte, per només 6,79 € el quilo. Gaudeix dels millors pernils, embotits i formatges al millor preu. I a més, ara la moda més còmoda i actual per tota la família amb un 30% de descompte. Samarretes, pantalons, armilles, jaquetes, vestits... No esperis més i vine a estalviar amb nosaltres. A Andorra 2000 Carrer Fort.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Històries de casa nostra, amb Robert Lizarte.
Doncs com a cada 15 dies tenim... Ara d'aquí uns quants dies estarem més temps, perquè se'n va de vacances, pobre xicot, el Robert Lizarte.
El novembre,
ja li toca.
Se'ns en va el Robert el novembre. Què farem sense el Robert? Oh. Què farem sense tu?
Tirareu d'arxiu. Bon dia.
D'arxiu.
Bon dia, bon dia.
D'arxiu, l'arxiu, l'arxiu.
Escolta, que abans de parlar del que ens has dit que parlaríem, li passava una nota, ja m'estranyava que no ho sabés, però vaja, que el tema de les campanes i dels campaners i campaneres també està pujant molt, perquè fins i tot hi haurà un programa
a la tele,
de televisió.
Sí, sí, sí. De fet, és un programa que és un programa a la xarxa local de televisió, però bueno... Que...
A Pirineus local. Televisió a Pirineus podrem veure-ho,
podrem
sí.
Veure.
Sí, sí, sí.
I doncs serà un programa pues, de campanars, campaners i campanar... de campanes, bàsicament.
De campanes, sí, 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 sí. Molt bé, molt
i
llavors, bé.
Si tenim ara una pujada, jo suposo... Ja és abans, perquè el treball és previ, que és ja a partir de quan la UNESCO declara el toc de campana patrimoni material de la humanitat, llavors ja sí que hi ha aquesta pujada que ja està molt bé, però bueno, el treball és previ, repeteixo, i abans de que es declarés el patrimoni mundial de la humanitat, el toc de campanes, ja hi havia grups de campaners, i que feien això, sonar campanes i tornar a tocar les campanes com feien al temps dels padrins. No?
Molt
I
bé,
tant que sí.
Molt bé. No sé si té nom el programa, però
sí.
Jo vull...
Toca campanes.
Sona bé o que bé sona o una cosa així és.
Jo li hagués posat campana sobre campana.
Això és una miqueta de Nadal, eh?
Sí, i a més ja tindria presentadora, en aquest cas presentadora.
Ben sonat, ara m'ha vingut el nom.
Ben sonat.
Bueno. Ben sonat, està molt bé.
Sí, està molt ben trobat.
Ben sonat. Però la presentadora, María José Campanario.
No, per favor.
Tampoc?
No.
Encerto ni una,
Una mica friqui, aquest Ricky.
Molt. A mi de que fent gran, sóc més això que m'has dit, friqui. Que programa de campanes...
Això.
Impressionant. Què et veurem, el programa?
No, perquè és Catalunya. No, però clar, Andorra no hi entrem.
No hi entrem?
No.
Carai.
De fet, jo sóc membre de la Conferència de Campaners i Carillonistes de Catalunya i jo sóc l'exòtic d'allà, saps?
Ja.
Yeah. És allò que dius, venen els d'Andorra. És una cosa molt, dius...
I a la Seu, que no hi ha un campaner.
A la Seu no hi ha campaners.
Què et dius, ara?
A la Seu tenim un problema, que és que no hi ha campanar.
Home!
No hi ha campanar?
No. A la Seu tenen una de les torres de la catedral.
Carai.
Que s'obre un hidràulic, a les 12 del migdia,
sí.
Tenen campanes boníssimes, però és que no se senten.
Ostres!
I no se senten les campanes. I ja és,
fort,
és una reivindicació. Haurien de tenir un campanar, home, com cal.
Home, escolta, doncs ja està, des d'aquí hi ha la reivindicació del Passeu Sense Trucar amb el Robert Lizarte al capdavant, el coadjutor que foti campanes i que sonin no, les campanes, tu.
Segons ells sí que, que sí que sonen, sí que les sonen, però a 300 metres no se senten.
I el fet és que se sentin les campanes,
clar,
eh?
Home, clar, aquí està la gràcia.
Ai, senyor, senyor, mare, veure, mire, bueno. Avui és la Mare de Déu del Roser.
Del Roser, sí, senyor. Avui celebrem, bueno, la Mare del Roser, de fet, sí, era el 8 de maig.
Han canviat la data.
La data. I la van canviar per què? Perquè avui se celebra el triomf de la Lliga Santa contra els otomans, a la batalla de Lepant, famosíssim.
Ah, sí, avui és veritat.
I Lepant ens sonarà per dues coses. Una, pel manco de Lepanto,
de Cervantes.
I dos, pel Crist de la catedral de Barcelona, que és el Crist de Lepant, que sembla que estigui així esquivant una bala de canó,
sí, senyor,
saps? Que és la forma que té.
Sí, senyor.
És aquell Crist que no fa gaire, per la pandèmia, va tornar a sortir al carrer. No sé si us recordeu com van treure.
Sí, senyor. Sí, senyor. I a més, un Crist que el teniu a l'entrada de la catedral, entrant a la dreta.
A la dreta. I és espectacular. El és primer molt
de tots.
Aquell Crist és... Bueno, és va estar a la batalla de Lepant, de fet, o sigui, que és allò que dius.
Sí, sí.
I la Lliga Santa, doncs, era la monarquia hispànica, Felip II al capdavant, hi havia la Sereníssima República de Venècia i la Sereníssima República de Gènova, els estats pontificis i algú que me'n descuido. Però bueno, que és... I van fer pinya tots contra els otomans. I va tenir lloc la batalla al Peloponès. A partir d'allà, què passa? Doncs pues que el Sant Pare, Piu V, si no recordo malament, declara, canvia la data de la festa del Roser a avui, al dia 7 d'octubre, per commemorar aquesta batalla.
Bé.
I a partir d'aquí es creen una sèrie de confraries, i es creen una sèrie de capelles i capelletes, i esglesietes que van sortint pues, com floretes, no?
Com bolets.
Com bolets. Ara que estem a temporada de bolets.
Com bolets.
I doncs, aquí a Andorra en tenim una xulíssima, però preciosa. Sí? A mi em té el robat el cor. Aquesta és privada, és la capella del Roser del Puy, de Cal Colat, de Casa Colat del Puy de la Massana, que és una capelleta petiteta, però és bonica, bonica, té un retaule preciós. I després a cada capella, a cada església, cada parroquia té la seva capelleta i a totes surt la Mare del Roser. Es posa de moda a partir de Lepant. O sigui, es torna a posar de moda.
Sí.
El Roser i el Rosari, que és el que va...
Sí, és clar.
Que és el que va inclòs a la Mare de Déu.
Clar,
no?
Clar.
Sí, sí.
Que els rosaris, bueno, els rosaris abans que vingués la llum elèctrica, totes les tardes es resava el rosari abans d'anar a dormir, sobretot a l'hivern, es passava el rosari, la mare començava, vinga. I són el rosari, doncs, bueno, són 50 Ave Maries, 10 Pare Nostres.
Déu-n'hi-do.
I es recorda doncs, els moments, o sigui, els misteris de goig, els misteris de goig, els de sofriment, hi ha els diversos misteris de la vida de Jesús, que es va repassant, no? I llavors, el Joan Pau II, ara que estem parlant dels misteris, que ara és Sant Joan Pau II, que ara el van proclamar sant, em va posar uns altres de nous. Mira, aquest matí al Bon Dia, jo tinc el meu article més històric, i la Mercedes Campos, que és aquí la saludo, fa una visió més religiosa de la festivitat de la Mare de Déu i explica precisament això, dels misteris, dels misteris lluminosos.
Que són misteris lluminosos.
Lluminosos, que es va fer el Sant Joan Pare XXII. És en Sant Joan Pau II. I tot i que sembla una remora del passat, el Rosari encara es passa, aquí en camp es passa totes les tardes abans de missa.
Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, carai.
Totes les tardes abans de missa hi ha el Rosari que es passa, el Rosari, el res el Rosari, i després es fa la missa. I els caldes tinc entès que també. O sigui, aquestes coses que és que encara tenen pràctica, o sigui, el rosari com a tal l'introdueix Santo Domingo de Guzmán, Sant Domènec, que va ser un sant molt dels grans, o sigui, i va ser dominic, també se'ls coneixen com l'ordre dels predicadors, dels frares predicadors. Aquí a nostre racó de món teníem al costat de la catedral de la Seu hi havia el convent de Sant Domènec, precisament. I on és el convent de Sant Domènec va començar pues, a treballar per la vocació mariana del Roser i del Rosari. No? I al segle XV comença a decaure i hi ha un altre dominic, no recordo el nom, que el comença a impulsar. I ja la devoció final l'impuls final per aquesta devoció, vull dir, és la commemoració de la batalla de Lepant. Llavors, a partir d'aquí sí que es fa el rosari, no? O sigui, es fa el roser i s'instaura el rosari com una eina de lluita contra, de protecció contra les forces malignes dels catòlics.
Home, i també n'hi hi ha amb altres religions, com a menes de rosaris. No?
Com a menes, sí, els budistes ho tenen.
Sí, saps? Per això, sí. Per això.
Sí, ha, però, o sigui, el rosari com a tal nostre acaba amb una creueta,
això, sí,
a la punta.
Sí. I n'hi ha de molt macos, eh?
Molt bonics, són obres d'art.
I tant.
Són obres d'art.
Sí, tant, i tant, i tant.
Aquí no hi ha unes festes del Roser?
Aquí n'hi havia hagut les festes del Roser, i encara les hi ha, el que passa que són a l'estiu, que són el Roser a la Massana i el Roser d'Orzino.
Sí.
I a la canalla més jove,
sona...
i els de la meva quinta també els disfrutava molt.
Sonava el d'Orzino.
No té res a veure amb la Mare de Déu del Roser, no?
No, es feia una plega de roses,
sí.
I llavors es feia una... una plega de roses, i amb aquella plega es pagava els músics, antigament, això no era així.
Yeah.
I llavors, aquí hi havia, mira, parlant de plegues, hi havia safatetes petitòries, que eren unes safates de plata, amb l'efígie de la Mare del Roser. Aquí al Museu de Santa Eulàlia en tenim una, que es treia aquell dia, i doncs aquell dia es demanaven quartos, o sigui, es passava... Sí, sí, sí. Però era per la confraria.
Ja,
sabeu
el
que era una confraria?
Sí. Bueno, una confraria,
una colla de,
una
gent,
colla de
no?
gent que porten allò de les processons i tot allò, no?
D'homes i de dones.
Però devien estar separats, llavors.
Aquí, en camp, teníem la confraria del Roser, precisament, que es crea el 1633, i en un principi sí que hi ha homes, però ja molt aviat...
Ja hi ha dones.
Ja hi ha les dones.
Home, molt bé, doncs.
Aquesta confraria era una societat de mutua ajuda, diguem-ho així. Mira, se't moria el pare...
Sí.
O sigui, una parella de joves, se't mor el pare, no? El marit, diguem-ho així, a temps de la collita, o se't mor la dona. Doncs aquells membres de la confraria, a part d'anar-los a ajudar econòmicament, els anaven a ajudar amb les tasques de casa.
De casa.
Era d'obligat compliment i de mutu compliment, no? I era com una espècie d'ajuda mútua, diguem-ho així, d'aquella època.
Ja, o sigui,
com una assegurança, diguem-ho
sí,
així.
Sí, 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 sí,
al ser confrare, doncs, tenies uns deutes i tenies unes obligacions, no? Uns deures i unes obligacions.
Ja, i és que jo tinc la imatge del cofrade d'aquests...
Sevillanos.
Que surten per Setmana Santa i que sí, també formen part també d'un grup, eh?
Això sí, això també. Però el propòsit principal era l'ajuda mútua i cuidar-se, evidentment, de la capella del Roser. Aquí en camp tenim la capella del Roser, que és de 1620. I, de fet, bueno, ahir vam entronar la Mare de Déu restaurada, que teníem tres talles per restaurar, Sant Esteve, la Mare de Déu i Sant Feliu, que hem fet una col·lecta popular. I aquesta Mare de Déu ho s'ha d'agrair públicament, ens l'ha pagat Casopas, que és l'empresa d'aquí d'Encamp, la restauració, i la vam entronar, i aquesta Mare de Déu era segurament la primera Mare de Déu Roser que hi ha hagut a Encamp.
Que és, que té molts segles, constància. Del 1600, dius?
De 1633. Wow. La Mare de Déu, però, és anterior. És finals... Okay. És que ens la vam estar mirant bé i la vam datar al segle XVI per ser prudents, però podria ser de finals del segle XV.
I la podrem veure?
Sí, la tenim a Sant Miquel de la Mosquera. O sigui, si la podeu veure, a l'Iglésia de Sant Miquel, aquella iglesia petiteta que tenim aquí a Mosquera, que és tan bonica, la tenim allà... I de fet, bueno, mossèn Àlex la va venir ahir, la va entronitzar, que es diu, i ja la tenim una altra vegada oberta al culte, perquè tothom la pugui anar a veure. I és una talla que fa 80 centímetres de llarg. La mirada de la mare és una mirada molt primitiva, però és una mirada molt maternal.
Que és allò, els ulls una miqueta dispersos,
sí,
no?
Sí, però és una mirada tendra. I el nen Jesús és mega simpàtic.
No,
no és super simpàtic, no. Té una rialleta, saps? Amb alguns rinxolets. És un nen Jesús no tan bebé, sinó que ja és una mica més grandet.
Sí.
I està molt ben feta. I ens ha restaurat la Ingrid Forey de Bella Vell Restauració de Sant Julià, que ha fet una tasca magnífica de restauració. I ara ja la tenim, doncs hem rescatat aquesta peça, que és el que dèiem, que podia ser de finals del segle XV, o sigui que és una peça antiga.
Mira,
antiga.
Tu volia preguntar si s'havia restaurat aquí o s'havia enviat
fora
a restaurar.
No. Aquí tenim, aviam, aquí a Andorra, gràcies a Déu, tenim talent nacional.
Ah, sí?
Sí. Hi ha dues empreses de restauració.
Una
és la Ingrid i l'altra és la Mireia. La Mireia té Retoc Restauració Ordino. I els hi dono publicitat gratuita perquè
pues,
és que
bueno,
s'ho valen, valen pobrit.
Sí.
Són autònomes i són dos grans professionals com, o sigui, enormes, i són les que se'n cuiden, a part del Servei de Patrimoni Cultural, que no donen a l'abast, són les empreses privades que se'n cuiden de restaurar aquestes talles. Algo més especial, com un vestit o una cosa ja més fina, si no hi ha professional a Andorra, a elles mateixes et busquen el professional fora.
Clar.
Per tal de poder-lo restaurar.
Clar. Perquè aquí, ara que has dit això de vestit, en tenim de sants o mares de déus amb vestit, de
sí,
roba?
Sí, sí, sí. Tenim les mares de déus... Bueno, la mare del Roser, el dia del Roser es vestia, que tenia... I a més eren colors...
Llampants.
Llampants, eh? O sigui, aquells que avui en dia ens xocaria, saps?
Yeah. Sí, 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 sí.
Abans, doncs, de Mare de Dos Vestides en teníem... Bueno, la Mare de Meritxell, quan la coronen, la tenen vestida, també. Mm-hmm. La coronen la talla gòtica, no pas a la romànica, que això també ho hem de dir. I tenim a Ordino hi ha una molt bonica, a Sant Julià també hi ha una altra, que són Immaculades Concepcions, i jo en tinc una altra.
Ah, tu, a casa teva?
En tinc una altra, que vam rescatar una família d'aquí d'Encamp, la tenia a casa guardada, i diu, no en farem res, diu, tu mateix sabràs el que has de fer. I doncs me la van cedir, i ara farem una campanya de restauració d'aquesta manera. És una Immaculada preciosa, és una Immaculada que no la tinc jo a casa, la tinc ben guardada a bon recaudo.
Ja, no, val. Que la tenies, jo que sé, un robador, per exemple.
No.
Bueno, escolta.
També pot ser.
La tenim a bon recaudo, guardada, amb el seu sistema d'alarma i perquè no, o sigui, les seves condicions òptimes de conservació. Uh-huh. I és una talla d'una Immaculada Concepció que no porta un vestit, no, en porta cinc. Cool. Porta la capa blava i just a sota seu en porta cinc. I cinc vestits brodadets amb els anagrames de Maria, i és una passada d'artesania. I després també les Mares de Déu que van vestides són les Doloroses, que són aquelles que surten el dia de Divendres Sant dels Dolors, sí. Que porta un cor traspassat amb set espases, sí. Que són els set dolors.
Sí. Sí.
Aquelles van de dol rigorós i aquelles van vestides. O sigui, són aquelles talles que tenim, que totes les parròquies en tenen o en tenien, perquè això era comú, d'ús comú a tot arreu.
Jo sempre recordo, perdoneu que faci ara un incís de que era joveneta, que vaig anar a casa d'uns senyors que tenien una Mare de Déu, però una Mare de Déu alta, eh? Una Mare de Déu alta. I suposo que, no ho sé, potser els hi van, o la van rescatar o en el temps de la guerra o alguna cosa. Però aquell dia no anava vestida.
Ai!
I em vaig esgarrifar, no? Perquè, esclar, era la cara, les manetes...
Clar,
és
com un nino. És com...
La resta de fusta.
Sí, sí, sí.
Aquella nit em va costar molt dormir, eh? Era estiu i em vaig dormir tapada, que vaig suar. Clar, però era impressionant perquè, esclar, t'estic parlant d'una Mare de Déu alta, eh? No una imatge allò petitona.
No, clar, ja m'imagino. Ah, sí, una Mare de Déu alta, evidentment, no?
Sí, però... la tenien a casa.
Home, també té la seva història, no? Totes aquestes persones que es dediquen a vestir a les Mares de Déu.
Sí, bueno, clar, hi havia...
I a més, fer els vestits.
Fer els vestits, que encara hi ha moltes... Hi ha monges que encara fan aquests. Aquí al Bisbat d'Urgell tenim un des del costat de Balaguer, que fan vestits de monja i fan vestits de torero.
Ostres!
Clar, perquè són vestits que ningú fa. O sigui, només són mans pacients i experimentades els que us poden fer. Perquè ostres, aquests vestits, clar, és que les borles, els rivetes, no sé què, i ho fan elles, saps? O sigui,
Ara que estava... Mira, ara que has dit això de torero, sí... saps aquest...
El que protagonitza la pel·lícula que va guanyar Sant Sebastià,
Tardes,
no?
De Soledad.
Sí, va tenir una enganxada amb els toros.
Va tenir
toros,
a les ventes una enganxada
de
molta gravetat. Estem parlant de Roca Rey, que és el protagonista d'aquesta pel·lícula, que és tan controvertida, perquè, bueno... Però es veu que és una passada, es veu que...
No l'he vista, no puc opinar.
No, però es veu que és de tot el que s'ha fet, mira que s'han fet pel·lícules i pel·lícules i pel·lícules de toros, però es veu que aquesta pel·lícula és una pel·lícula que allò que posa els pèls de punta, perquè hi ha un... És la realitat de lo que és els toros.
El toreo, vamos.
El patiment de l'animal, etc. I tot això, doncs, evidentment...
No pateix la bèstia.
No pateix.
Gens i mica, gens.
Escolta, tornant amb això de la Mare de Déu, una de les més petitones és la Pilarica, no? Que és molt menudeta.
La Pilarica és molt petita.
Molt petita. Molt... Venen talles, de fet. Sí, em sembla que és una coseta així, com un pam i una mica
la
més de
la Pilarica,
no?
és així. Molt petit. Lo que té enorme és la corona.
Això sí, això sí.
I el Pilar.
Mira que serà aquest dissabte.
I el Pilar.
El 12, sí,
és la Mare de Déu del Pilar.
Jo me'n recordo que la vaig anar a veure, jo que sé jo, tindria 14 o 15 anys, no, era adolescent.
Com jo.
I la Mare del Pilar ja em va impressionar lo enorme que és la basílica. Això sí, la basílica és enorme.
Sí.
I quan veus, no, és que aquí està la Mare de la... està la Virgen del Pilar. Digo, ¿dónde? Diu, allí no la ve, la corona. Diu, sí, però és que clar, és que la talla fa un pam i mig.
Sí, és molt petita, no? Sí.
I la més petita d'aquí Andorra és la Mare de Déu d'Ordino, que és la Mare de Déu romànica que hi ha a Ordino, que és la més petiteta que hi ha a Andorra, que la tindreu quan arribeu a l'església de Sant Cornell i Sant Cebrià, entreu i al final de tot, a l'esquerra hi ha una fornícula molt petita amb la Mare de Déu, de la Mare de Déu d'Ordino, allà. És petiteta, fa 40 centímetres, no fa més, és molt petiteta.
Bueno, és que en general tampoc són massa grans, no? Perquè la Pilarica no és massa gran, ara estic per aquella de València, la de...
La Xaparodeta.
La Xaparodeta.
La Mare Déu dels Desemparats.
Tampoc.
Sí. No és massa... Fins i tot la Verge de Meritxell tampoc és...
La Verge
de
Meritxell
és més alteta, deu fer 60 centímetres, més o menys. Alteta.
Però, bueno, no són grans. No estem parlant d'aquelles talles...
No. Acabar de veure jo, era molt alta. No sé si aquí també tenim molts manyicos i manyiques, que serà un dia especial per ells el dissabte.
El Pilar. Sí,
tenim alguna imatge de la Mare de Déu del Pilar en alguna església de per aquí?
Hi ha una, si no recordo malament, a un vitrall de Sant Julià,
un vitrall,
que surt la Mare de Déu del Pilar.
Surt
en ple d'altres Mares de Déu, la de Núria, la de
José
Meritxell.
Sí.
No recordo malament, allà en tenim una.
Molt bé.
Però bueno, la imatge de la Pilarica és el Pilar amb la Mare de Déu petiteta i la gran corona darrere. Eh? Sí. O sigui, això és el records que venen. Sí, que és enorme aquella corona.
Sí. Allà no et fa la fotografia.
Sí, tal bé.
Doncs escolta'm, una cosa, Robert, a veure, deixa'm fer números. Bueno, encara estaràs
Dilluns que ve, no, l'altre sí, que ens veiem.
El 21.
I parlarem de castanyes, parlarem de Tots Sants, dels fidels difunts.
Sí.
De Halloween, doncs, bueno, passarem per sobre perquè, mira, s'ha anat imposant.
Bueno.
Que són coses complementàries, però no són coses nostres.
No.
Panellets, nyam.
Els panellets, és que això m'ho has tret de la boca ara, Els panellets, jo no puc, saps? Quan vaig a la dietista, dic, que t'haig de prohibir, dic, a mi el dolç no.
Els panellets.
A mi m'encanten.
Amb
lo
bons que són els panellets. M'encanten els panellets.
Doncs que tinc... No sé si no em menja tampoc la mel, no? Segur que li agradarien els panellets, segur que li agradarien. Ella menja xutxes.
La mel, els xutxes que li compra el Riqui.
Molt bé.
Que, per cert, són de Serrano, eh?
Ah, ui, hombre, és que...
Jamón Serrano.
Home. Sí. Que encara com no li compres de...
Qualitat, eh?
Tingojotes.
Bueno, perquè no crec que n'hi hagin, però...
Un os de pernil.
Que
us rebogaria,
eh? No s'ho passaria poc bé, amb un os de pernil.
Ui, ja arrossegaria.
Ai.
Tu diràs.
Que tinguis molt bones setmanes. I ens trobem el 21, doncs.
Sí, tant.
Una abraçada ben forta.
Una abraçada, gràcies.
A tu, adéu-siau.
Gràcies, Robert.
Tornem al vespre. Adéu.
Ara venim amb la tertúlia de les pilotes.
Descubrir.